like show business, like no business I know. Everything about
Eduard Jané, crític cultural, molt bon dia.
Bon dia tinguem.
Quan passen 7 minuts de les 11 del matí d'un dimecres, ja ens comencem a acostumar, Sergio Morales,
sí, senyor,
al que arriba. Arriba el molt de comèdia. Avui, Eduard, hem de parlar, sí o sí, de la programació dels 20 anys del Teatre Auditori, una nova programació que començarà ja aquest cap de setmana amb la festa, primer de tot, dels 20 anys.
Dues festes, eh?
Dues festes,
recordem-ho,
sí.
Recordem-ho als oïdors, que és una festa que és oberta a la plaça Victòria dels Àngels, que hi haurà una mica de tot, i després, el dilluns, serà una cosa ja més protocolària, en un sentit que hi haurà discursets, hi haurà una exposició de fotografies dels 20 anys, hi haurà després una gravació de 20 minuts feta per una persona d'aquesta casa, Marina Romero, i després hi haurà una presentació pel gran Santi Millán, Leaf. La gràcia del Leaf.
Ostres, està bé, eh?
Fantàstic.
Dues festes, per tant, la d'aquest dissabte, on hi haurà concerts, i la del dilluns, va bé que parlis de coses protocolàries. Dilluns també hi serem nosaltres, al Teatre Auditori, serem al Cafè Auditori fent el programa en directe des d'allà, amb motiu d'aquesta festa i d'aquesta obertura de la temporada dels 20 anys. I tu, Eduard, segurament seràs un dels col·laboradors que ens acompanyi durant al llarg d'aquell matí de dilluns.
Què dius ara? Això és novetat.
Amic,
és novetat pels oients també, dilluns, el programa des del Cafè Auditori del Teatre Auditori.
En fi, en principi hi ha problema, però imagina que hi hagués un compromís, jo, no sé, amb el president Mas per poder parlar del tema de la consulta.
Doncs també convidarem el president Mas al Cafè Auditori.
Connectaríem amb tu, perquè els passes
a trucar. Si lleguem al tema de la molta comèdia, diguéssim, podríem també fer un incís cap a la part aquesta, però no. No ho farem. A veure, comencem parlant de la programació, com deia Sergi i Sergio, i jo volia començar pel teatre, no? Tenim 9 espectacles de teatre, i com sempre, el Teatre Auditori el que fa és una espècie de... Bueno, intenta fer una espècie de selecció on hi ha teatre, diguem-ne, que per tothom. És a dir, que aquell que diu, vull anar al teatre i vull riure, exclusivament vull passar-m'ho molt bé, doncs podrà veure el Tricicle, amb Bits, que... teòricament és l'últim espectacle que presenten ells com a protagonistes. Se suposa que retiren des del punt de vista de l'actuació, no pas des de la promoció. Podrà veure Bona gent, de la Debbie Lindsay Aber, on hi ha diferents persones, un repartiment molt interessant. Podrà veure una cosa que és molt clara d'aquesta època, que és fer dues funcions al mateix dia, i cada una de les funcions només hi ha dues persones, que és Cosmètica de l'enemic i La banqueta. Podré veure una obra, diguem-ne, més agosarada, que és Smile. Podré veure una altra cosa còmica, original, divertida, que és Sí, primer ministre. Després una producció que ve de la Badia de Madrid, que és Maridos y Mujeres, basada, i recordeu, aquella pel·lícula interessant de Woody Allen. I després La força, que és l'espectacle que fa Marek, dirigit per Gloria Rognoni, Sant Cugatenc, és a dir, Vall d'Aroixenca, que no ens equivoquem, perquè llavors hi ha un problema. Em sembla que amb ella ja és igual per això, que és aquest espectacle que fan cada any, que jo sempre em sorprenc de la capacitat de creativitat que té aquest grup. I per tancar, una gran obra que ha tingut un èxit fabulós, que és Barcelona, que jo tinc la sensació que després de la temporada que va fer el Teatre Nacional i tota aquesta gira que farà ara, jo tinc la sensació que tornarà altra vegada al Nacional.
Anem a PAMS, primer parlem de La bona gent i ho fem amb la Mercè Arànega. Molt bon dia, Mercè.
Hola, bon dia.
Primera convidada avui al Molta Comèdia, a petició de l'Eduard Jané.
Mercè, bon dia.
Hola.
Tinguem.
Bon dia.
Florestana. Bon dia.
Sí, Florestana.
Florestana,
sí,
com jo. Ja
com el tècnic.
No de naixement, però d'adopció i molt a gust.
D'adopció, ja ho sé. Però molts anys, o bastants anys.
Ah, per ahir, vols dir? que per molts anys hi siguis, que ara no t'ho
sé. Sí. Colliguem amb algun aniversari, Mercè.
Va, no.
D'acord.
No.
La intenció era que ens parlessis una mica, evidentment, de l'obra Bona gent, que el 18 d'octubre vindrà al Teatre Auditori. i sí, que tu vas estrenar des del teatre Goya Codorniu, que és un nom que a mi sempre em fa gràcia, no? Això de Goya Codorniu.
Sí, eh? Al final sortirem com els del futbol també, amb tots els anuncis posats a la roba, ja veuràs, no trigarem massa a veure-ho, això.
Doncs què ens diries de bona gent perquè el públic, la gent que ens escolta, digués, la vull anar a veure?
És una obra molt original, molt. És una comèdia, però és una tragicomèdia, diguem-ne, que explica coses molt desgraciades, però les explica d'una manera que la gent riu. És a dir, és una dona, el meu personatge, doncs, que és de classe social molt baixa, molt baixa, té una filla discapacitada, de 30 anys, la filla, la fan fora de la feina, es queda sense casa, també la volen fer fora del pis, no té cap ajut per la filla, i aleshores doncs va a buscar, li diuen que un amic de joventut torna a ser a la ciutat, que és el que fa l'Àlex Casanovas, i que és metge, és a dir, que està en una posició molt més alta, i ella va allà a demanar ajuda. Aleshores, totes aquestes desgràcies, perquè són molt desgraciades, fan riure. Està fet d'una manera aquest text que fa riure. Fins al final de tot, que realment la gent no riu, més aviat plora, però es queda clavada la cadira. El que passa que no puc explicar, perquè hi ha com un secret al mig. Diguem-ne, això que t'he explicat és l'entorn social d'aquest personatge, no? Però quan es troba amb aquest amic de la joventut, aquí hi ha un secret per aquí darrere que es va com entreveient, es va entreveient, fins que al final tot explota d'una manera com si hagués caigut una bomba allà al mig del menjador. Però la gent s'ho passa molt bé. Tothom diu que li passa amb un ai. Dura una hora i vint, i la gent diu que se li passa amb un ai. A mi no, perquè no paro de xerrar. Xerro 96 pàgines seguides.
I Mercè, quan et veus tu des de fora amb aquest paper, ets la primera en riure?
Quan em veig des de fora.
És a dir, veient el paper que fas?
Sí. Home, fa gràcia. Què vols dir, que si ric?
Sí, exacte, si fa gràcia, com el públic, que és el que dèiem, fins a aquesta part final de l'obra, riurà.
Sí, però és que a veure, sí que em fa gràcia, perquè a més em fa molta gràcia el personatge. Diguem-ne que és una dona que és graciosa, eh? I per moltes desgràcies que li passen, ja hi ha gent que és així, eh? Que és graciosa de mena, i no hi pot fer més, doncs la Margi és graciosa, i sempre té sortides molt, molt brillants, diguéssim, és molt ràpida, i sí, em fa molta gràcia, la veritat.
L'experiència amb en Daniel Veronesi, què tal ha anat?
Perdona'm?
L'experiència amb en Daniel Veronesi com a director?
Home, fantàstica, fantàstica. Fantàstica, és un home tan tranquil, tant, i sembla com que no...
Que no dirigeixi.
Sí, sembla que no faci res. Ja m'ho va dir el Pere, l'Arquilluet, va dir, diu, tu tranquil·la? Diu, perquè quan estiguis a la meitat... Ell va fer el de Qui té por de Virginia Woolf.
Sí.
I va dir, diu, et semblarà que no... Que no t'està dient res, diu, però arribarà al final i veuràs que has arribat a un bon lloc i que realment t'hi ha portat ell. És un home que no dona masses excessives indicacions de què vol del personatge, sap molt bé què vol de l'obra, per on la vol portar, perquè diu que si diu massa com ho has de fer, aleshores l'actor no ho treu d'un mateix, sinó que ho busca fora, i llavors per ell és fals. I ell només vol la veritat,
vol que
tot el que hi hagi a l'escenari sigui veritat, i llavors diu, la veritat només la pots trobar dintre teu.
És una bona estratègia, no hi ha dubte.
És la seva, sí, sí.
La bona gent, 18 d'octubre al Teatre Auditori, després que l'estena teatral la posi Bits del Tricicle, com deies, Eduard, l'11 i 12 d'octubre. Mercè, moltes gràcies per avui haver entrat al programa.
Moltes gràcies a vosaltres i us espero a tots a l'Auditori.
Vindrem el dia 18 a l'Auditori, i tant.
Allà ens veurem.
Vinga, una abraçada.
Adéu, igualment. I tancarà el capítol de teatre Barcelona de Pere Riera, Eduard, amb Emma Vilarasau, amb una doble representació, 18 i 19 de gener. Emma Vilarasau, molt bon dia a aquesta hora.
Hola, bon dia.
Bon dia, Emma.
Bon dia.
Tu també has estat treballant amb en Daniel Veronesi, precisament amb qui tema Virginia Woolf.
Sí, ara estava sentint a la Mercè, sí, que m'hagués agradat
saludar-la. Estàs d'acord amb les seves apreciacions?
Sí. És un home que a mi em va sorprendre, perquè jo pensava, treballarem la psicologia del personatge, no? Aprofundirem. Jo li havia vist algun muntatge i era tot molt psicològic i no. les indicacions eren com molt tècniques, més que una altra cosa. Ell es dedica a destruir tot el que pugui semblar teatral, les diagonals amb el teatre, el respectar-se els peus, el trepitgeu-vos, correu la lletra, no cal que la penseu. Tot era com molt tècnic i molt des de fora, i jo pensava, no sé què estem fent. Però no, finalment arribes a un bon lloc i te n'adones, això que deia la Mercè, no? Que ell tenia molt clar on anava. A mi em va sorprendre, també t'ho he de dir, jo m'esperava una altra cosa, però vaja, va estar bé, va estar bé.
Ara teniu una altra experiència, perquè el director de Barcelona és el mateix autor, en Pere Riera,
sí, sí,
en el que ja havies fet també una altra obra.
Sí,
i a mi em tinc la sensació que en Pere Riera també deixa fer.
Sí, deixa fer, però en Pere Riera és tot una altra pasta, eh? És tot una altra pasta.
Explica.
Sap molt bé el que vol, perquè l'ha escrit i se l'ha imaginat, i és... té una manera d'explicar-la meravellosa. És un tio molt respectuós, però molt tossut, saps? En Pere és aquells que li dius, jo a vegades, no?, amb Desclassificats, que no el coneixia tant, ja a Barcelona ja no li vaig fer, però Desclassificats li deia, sí, està bé això que em proposes, Pere, però deixa-m'ho provar per aquí, deixa-m'ho provar per aquí. I ell deia, no, provem, provem. I ho provaves i deia, no, està bé, però jo vull allò. Vull dir, molt respectuós, però ell té molt clar el que vol. També, si la proposta és millor que el que ell proposava, t'ho accepta, eh? És una persona, no sé, jo m'hi entenc molt bé amb el Pere, treballaria una i una altra vegada. És una meravella, és un tio molt intel·ligent, té una vasta cultura general, que això és molt d'agrair. I ja et dic, diu les coses d'una manera molt entenedora, molt respectuosa. Bé, és un plaer, treballar amb el Pere és un plaer.
Barcelona va ser un gran èxit al Teatre Nacional. Ara esteu començareu a fer aquesta gira, suposo, per tota Catalunya.
Sí.
Tu creus que tornarà al Teatre Nacional?
No, estic segura que no. Estic convençuda que no. I estarem al Goya, jo crec que estarem fins a l'1 de desembre i aquí s'acabarà la temporada de Barcelona. Va, no sé, que rebentéssim i aleshores tornaríem al Goya, però no, en cap cas, tornaríem al Teatre Nacional.
Ja. I del teu personatge, què ens pots explicar?
El meu personatge és una dona que torna, és una migrant que torna. És una dona que per raons polítiques va marxar, no perquè ella fos perseguida, sinó perquè va haver un moment que va dir prou, i va tirar per una opció personal. Ella tenia ambicions en una carrera i volia fer-ho tant sí com no, i se'n va anar. I torna en un moment en què el país està molt malament i en què la seva millor amiga, la persona que ella ha estimat més, s'ho està passant molt malament, i d'alguna manera torna a rescatar-los i es troba amb una Barcelona molt diferent de la que va deixar i amb unes persones que estan passant una guerra i que són molt diferents dels que ella va deixar, no? I intenta una mica expiar una culpa que ella porta a dintre per deixar la gent a l'estacada i intenta donar vida, tornar a recordar-los a aquella gent qui eren abans de tot allò, saps? Perquè, clar, la guerra transforma les persones i està... És una Barcelona gris, és una Barcelona fotuda, i ella arriba plena de llum del seu París, és actriu, i intenta que recordin qui eren, que no eren això en el que s'ha convertit, no?
Emma Vilarasau, et veurem en Barcelona 18 i 19 de gener al Teatre Auditori. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, Emma.
A vosaltres.
Bon dia.
Eduard, la música clàssica tampoc hi faltarà en aquesta nova programació del Teatre Auditori, la programació dels 20 anys.
És un leitmotiv meu, o sigui, si preguntes al director, al director del teatre, sempre, i al programador, sempre els dic que falta música clàssica, però si mirem les quatre coses que estan anunciades com a tal, doncs déu-n'hi-do. Per una banda, doncs tenim els dos concerts que en el quadrimestre fa sempre l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Un és molt interessant, perquè és el Somni de la nit d'estiu, música de Mendelssohn, que és una meravella, s'ha fet a més doncs, amb ballets, ha fet moltes versions, i perdó, això m'he equivocat ara. Això és pel Gran Teatre del Liceu, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. I a continuació, el que és l'orquestra fa el món de l'òpera, que és un resum de diferents òperes, i el clàssic concert de Nadal, que és un concert que té molt èxit i que, seguint la tradició vienesa, doncs aquí ja s'ha imposat. Vull dir que
ja és tradició sanguatenca, també.
Totalment.
El món de l'òpera el 29 de novembre i el concert de Nadal els dies 27 i 28 de desembre. Tercer convidat d'avui al Molta Comèdia, el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Josep Ferrer. Molt bon dia, senyor Ferrer.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia, ja has vist que t'he encolomat un concert que no feies.
Sí, nosaltres el Somni d'una nit d'estiu el vam fer fa un parell d'anys aquí al Teatre Auditori, vull dir que ja sé que...
Això devia ser el meu subconscient que m'ha traicionat, perquè jo ja ho havia sent. Jo vaig fer un repàs l'altre dia dels 20 anys i són mil i alguna d'espectacles, sí. I a vegades et sorprèn al mirar-ho com hi ha unes coses que sembla que s'hagin fet ahir o abans d'ahir i fa 10 anys. Bé, Josep, no cal dir-ho que vosaltres prepareu els concerts amb molta cura. Suposo que el món de l'òpera, en aquest cas, està molt pensat pels dos bicentenaris.
És veritat, però abans de parlar de l'òpera, deixa'm dir una petita cosa, que també fem un altre tercer concert, que és el Pere i el Llop. El Pere i el Llop de Prokófiev, que està dintre, el 27 d'octubre.
Que està dintre del que en diuen aquí Uala, o sigui, en família, no?
No ho sé.
Sí, el Teatre Auditori, sí, no, jo he comentat perquè el Teatre Auditori ho inclou dintre d'aquest segment de públic familiar, podríem dir.
Sí.
I el Pere del Llop, efectivament, és una gran partitura, sí. I a més és una gran partitura per poder conèixer l'orquestra, els instruments de l'orquestra.
Sí. És una música fantàstica, el Prokófiev, i nosaltres fem una presentació també audiovisual amb el sentit de seguir el conte, i tenim el narrador, el Jordi Bosch, que ens farà de narrador, i bueno, és un espectacle impressionant, vull dir que per nosaltres és tan important el Pere i el Llop com el concert d'òpera. I el concert d'òpera que tu m'estaves dient, és veritat de que és aprofitar una mica el bicentenari del naixement del Verdi i del Wagner, llavors fem una primera part amb la solista Júlia Llongueras de Sant Cugat,
sí.
Que està triomfant en molts llocs. I llavors la segona part dediquem al Verdi i al Wagner, que precisament van néixer tots dos el 1813 i els dos han sigut els dos dels més grans compositors d'òpera de la història.
I a més, com ja se sap, hi havia una certa, diguéssim, competició. A Barcelona hi havia els verdians i hi havia els wagnerians, no?
Sí,
que diguem, es barallaven entre cometes.
Es barallaven i ells mateixos també es barallaven, perquè el Verdi i el Wagner tenen un concepte bastant diferent de la música,
absolutament,
no?
Absolutament.
El Wagner és l'estructura, és la filosofia,
el
Verdi és la melodia, doncs la immediatesa.
Sí, sí, una força emocional molt gran.
Mm-hmm. Sí, sí. Aquest concert d'òpera és el concert que agrada, vull dir, és un concert que funciona perfectament perquè són diferents ara l'ària, ara l'obertura, i tot són coses molt brillants i molt espectaculars, vull dir que és un concert que nosaltres, és com els valsos, que encara que vagis canviant les obres, perquè per exemple ara que tocarem una obertura de Wagner que no havíem tocat mai, però que està segur que el públic respondrà.
Josep Ferrer, ens anotem totes aquestes dates en què l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat serà l'escenari del Teatre Auditori. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, Josep.
Adéu.
I aquí t'hem fet un salt de guió, Eduard, perquè l'Albert Puig, el director del Petits Camaleons, només ens pot atendre ara i fins a dos quarts. Albert Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
Albert, què tal, com estem? Soc Eduard Gené.
Què tal, Eduard? Doncs bé,
què m'expliques? Home, jo d'entrada em vull fer petit aquest dissabte i aquest diumenge que actuareu.
I tant.
I em faré petitet i us aniré a veure.
Ja saps que, encara que no siguis petitet, com nosaltres, jo tampoc ho som, estàs convidat a venir, ja ho saps, això.
Bueno, com es presenta? En aquest moment hi havia una sèrie de gent que estaven previstes per venir. Suposo que el tema dels pets continua... Imagino que el tema...
De moment el tema dels pets el tenim, no us enganyaré, estem a l'espera una mica de saber alguna cosa, suposem que avui sabrem, I el que passa és que sí que us puc dir que tenim un pla B en el cas de que això ens falli, saps? Però de moment el que a hores ara encara us puc dir és que els pets encara toquen. Estem esperant una comunicació en el dia d'avui. Evidentment això ens té tots plegats, estan neguitosos, però estem esperant encara.
I el podem avançar aquest pla B, Albert, o no?
Prefereixo no fer-ho fins que no tingui la confirmació de si toquen o no toquen els pets.
És un home prudent, és un home prudent, l'Albert és prudent.
Tant de bo puguin actuar els pets.
Clar, el que el festival el que no pot és, clar, això és una causa de força major, perquè com sabeu doncs és per un tema de malaltia de Lluís Gavaldà, i el que sí que nosaltres doncs veient o preveient que pugui passar alguna cosa, doncs sí que estem treballant amb un pla B. Aleshores, de seguida que ho sapiguem, evidentment que ho sabreu tots.
Jo el que volia comentar amb tu és aquesta novetat que em sembla molt, molt, molt intel·ligent de, i a més, en aquest cas, per agrair-ho a la gent del Circ Reluy, el fet de crear aquest espai per fer música per nens i dins d'una carpa d'un circ.
Sí, el que tenim molt clar des del Festival Trins Camaleons és que no volem convertir-ho en una mena de saló de la infància o una festa en la que hi hagin coses que marxin de la música. Però sí que és veritat que el circ té molta part de música i ens semblava que realment la carpa del Circ Reluy era allò que se'n diu el tòpic, un marc incomparable realment per poder-hi fer concerts a dins. I no descartem que en edicions posteriors doncs, també hi hagin algunes activitats de circ sempre relacionades amb el món de la música. Però sí, estem contentíssims de tenir aquest escenari. Sí, sí.
I de Manzeles ens diran a on anirem a parar, a quin envàs anirem?
Perdona, torno a la pregunta. No,
sí, dic, de Manzeles ens explicaran a quin envàs hem d'anar?
Doncs no ho sé, jo crec que en principi no és una cançó que acostumen a tenir al seu repertori. Ara estan amb el període que se'ls ha acabat les piles, però us asseguro que aquí vindrà amb les piles molt carregades per oferir el seu espectacle, sí.
Albert, qui també vindran piles carregades seran tots aquests petits talents que han passat pel Petits Talents de Cugat.cat juntament amb el Petits Camaleons. Finalment, 6 guanyadors, eh? El jurat no ho vau tenir fàcil.
No, perquè és que ens ha superat una mica les expectatives. Ho enfocàvem amb una certa por per allò de que, home, estem demanant a nanos que evidentment no són professionals i que ho fan doncs, per afició, posar-se davant d'una càmera i enregistrar una cançó i a més a més el premi, atenció, perquè es tocava davant del públic de Petits Camaleons. I hem tingut tantíssimes propostes que al final hem decidit doncs, eixamplar una mica els guanyadors i en comptes de ser dos en seran tres cada dia, per tant un total de 6. Home, hi ha coses que són molt interessants i que fan respecte realment de veure nanos que en molt pocs anys toquen i fins i tot composen cançons pròpies. Estem molt sorpresos.
Doncs a nosaltres també ens heu eixamplat la grella de programació perquè hem entrevistat aquests 6 guanyadors i els farem passar les seves entrevistes al llarg de la setmana que ve. La veritat és que la música, Eduard, la podíem veure aquests dies, podíem fer les votacions a Cugat.cat, és espectacular.
Jo, la veritat és que tinc ganes de veure altra vegada aquest festival. Em sembla que aquest segon serà millor, perquè clar, l'experiència del primer ha de valdre per alguna cosa, serà millor que el primer i ja esperant el tercer.
Sí, la veritat és que l'experiència del primer ha servit per molt, perquè hem millorat moltes coses, hem incorporat moltes coses noves, fem música per nadons, per exemple, que vam veure que l'any passat n'hi havia molts de nadons, de 0 a 3 anys. Per exemple, fem zones reservades només pels nens a l'hora de veure els concerts perquè tinguin prioritat amb la visibilitat dels concerts. Hem millorat moltes coses que jo crec que es notaran i que la gent que va venir la primera edició en comparació a aquesta segona notarà un canvi qualitatiu molt important.
Albert Puig, director del festival, moltes gràcies i bon dia, allà hi serem.
Gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres.
Què més, Eduard? Què més ens
seguim,
portarà la temporada
seguim,
dels 20 anys?
Seguim amb dansa, en aquest cas amb dos espectacles. Un, doncs, una altra vegada torna a venir el Ballet Nacional de Cuba, que fa un ballet absolutament clàssic, més clàssic és impossible. Jo només caldria repetir una vegada més que el Ballet Nacional de Cuba hi ha molt bons ballarins, ho fan molt bé, reprodueixen perfectament totes les coreografies, de fet es fa un segle i mig, però tenen un problema per mi que és la part escenogràfica. La part escenogràfica es manté l'àmbit cubano aquell, suposo, de la poques possibilitats econòmiques i a vegades fa una mica de pena. Però jo ho recomano per a la gent que vol veure ballet clàssic, els pot veure perfectament. La segona és el Víctor Ullate Ballet, amb els tres nous coreografies que ha fet el Víctor Ullate. És un ballet convincent, contundent, que fa una barreja entre el ballet contemporani i el ballet clàssic. És apte perfectament per tot tipus de públic, o sigui, no hi ha cap tipus de problema, es pot veure perfectament.
Doncs vinga, saltem a una altra categoria. Aquesta, Sergio, no sé si és la predilecta de l'Eduard, eh?
Té tota la pinta.
Almenys les sintonies.
Acabes de fer la cara, Eduard.
L'Eduard l'enamoren.
Déu-n'hi-do.
Home, jo, és que...
Sense paraules.
És que tenim, sí, sí, és que tenim la possibilitat en aquesta ciutat de veure i d'escoltar, clar, una cantant que és un prodigi. Molta gent no la coneixia fins que no va sortir, es va projectar el Good Night, Good Luck del George Clooney, on ella sortia físicament, sortia i se sentia durant tota la pel·lícula, la banda sonora anava apareixent i anava desapareixent. És una cantant extraordinària. Jo espero que tingui un bon dia, perquè si és així serà d'aquells per recordar durant molt temps, eh? I know our hearts
will dance again. I un altre espectacle de jazz, Eduard.
A l'inicial, que de fet inaugurarà el Festival de Jazz de Barcelona i es fa aquí a Sant Cugat, amb un conjunt que és el Saxofon Summit, tenint en compte que aquí, en els tres saxofonistes, hi ha un nom, hi ha un cognom, que és Coltrane. El Rebbe Coltrane és el fill de John Coltrane. John Coltrane és una figura de les clàssiques del jazz dels anys 40 i 50, i del cool jazz o del bebop, no? També. I per tant suposo que la genètica funciona, i per tant això serà també un concert molt interessant.
Eduard, comentaris ara ràpids sobre altres propostes musicals, deixant pel final un plat fort.
Bueno, diguéssim que els Pets està, ja ho hem vist, no sabem com anirà, però esperem que... L'anunci de l'actuació de Fangoria, a mi em vaig deixar una mica parat, perquè la veritat és que la capacitat de portar segons quina gent del programador del teatre és interessant. Fangoria omplirà, això és evident,
i tant,
seguríssim, omplirà, i a més deixarà molta gent a fora, i jo estic convençut que a més donarà allò que tothom espera que doni, perquè és la senyora d'Alaska és una cosa, per mi és un misteri de la naturalesa, una cosa arrasadora en tots els sentits, i segur que funcionarà.
Aquest estiu la vaig veure a Terrassa, la Fangoria, i realment és una cosa d'aquelles que dius, no t'ho expliques com ho fan molt bé tota la gent que porten, i l'energia que transmet, malgrat que ella, doncs, ostres, com pot ser que es mogui d'aquesta manera, que faci tot el que fa amb tan poca cosa que és, pobreta?
Poca cosa.
No, vull dir ella, bueno, que és petitona, vull dir, home.
Ja, partida de tot, eh?
Oh, no, però és un fenomen, eh? Ah. Ja ho deia ell, l'huracán mexicano, tenia raó.
Sí.
Eduard, continuo jo amb un ràpid repàs, que després tots aquests espectacles, setmana rere setmana, l'Eduard els anirà analitzant, anirem desgranant quin espectacle és per anar en família, quin és per cert sector de públic, per quin altre... Recordem que estem ara mateix en la música, 5 de desembre Pitingo, de George Masquer el 21 de desembre i Joan Dausà i Blaumut el 17 de gener. I un plat fort el 19 de desembre seran aquests. Un cop a la setena planta vaig saludar la secretària. Hi hauria pogut fotre'm el peu la porta avall. Els Manel, Eduard, el 19 de desembre, si tot va bé, si no passa res, com en aquest cas els Pets, una crisi d'estrès de Lluís Gavaldà, el seu cantant, serà en el Teatre Auditori.
Jo espero que no hi passi res. A més, són quatre, tinc que dir, quatre crisis simultànies. És una mica
home,
difícil.
Home, els Pets no és només en Lluís Gavaldà.
És una mica difícil. Els Manel, a més, a mi personalment tenen una cosa, a part de la seva música i de les seves lletres, que m'agraden molt, hi ha una particularitat, i és que els Manel han sigut deixebles de la meva dona, tots quatre, a la mateixa escola, perquè anaven a l'escola Costa Llobera.
Hi ha un component personal aquí.
Exacte, a l'escola Costa Llobera, i tots van passar, i per la meva filla gran. Per tant, No, però a part d'això, el Manel és un fenomen, difícil d'entendre, i sobretot difícil d'entendre l'Espanya d'avui. Sí. Perquè, com sabem tots, triomfa a tota Espanya. I això hauria de ser un element interessant per tenir en compte que la llengua, com a tal, no és un element distanciador, sinó tot el contrari.
Un indicador, eh? Serien els Manel, per tant?
Seria perfecte que ho entenguessin segons qui que no ho entén.
Els Manel, si tot va bé, el 19 de desembre, al Teatre Auditori, amb programació musical i programació també musical, hem de tenir òpera en la nova temporada.
Exactament. A més, és una òpera. Penseu que la flauta màgica de Mozart, que es fa, a més, aquí, en aquesta temporada, per adults, diguem-ne, i per nens, o sigui, hi ha la flauta màgica i la petita flauta màgica, és una de les... és l'òpera més representada a tot el món, tots els anys. És el del rànquing dels que es fa és el més important. I és un singspiel, és una òpera enraonada i cantada, la primera que va fer Mozart en alemany, perquè en aquell moment totes les òperes es feien en italià, i ell va introduir l'alemany i va introduir-ho perquè, com que hi ha molta part parlada, la gent pogués entendre què estaven dient, no? Perquè, evidentment, no hi havia subtitulacions com ara. És una òpera que la poden veure, efectivament, grans i petits, és un conte fantàstic i és una música on hi ha de tot. Per exemple, això que podem escoltar, si us sembla.
Bé, potser no era aquest el fragment que volíem escoltar. En tot cas, queda clar que és òpera, no són els Manel.
Això sí.
Eduard, crec que volies fer una menció curta a la sarsuela. La setmana passada vam tenir en Lluís Cabal.
Sí, de fet, volia més insistir en que es tracta d'una versió modernitzada, és a dir, des del punt de vista estètic. El que fa en Lluís Cabal i a la direcció és vestir, diguéssim, els personatges d'actualitat, com si s'hagués passat en aquest moment, i la sarsuela ho admet perfectament. O sigui, el contingut de la sarsuela ho permet perfectament, sense cap problema, i jo també ho recomano perquè la gent de Més Sarsuela estan fent una bona feina musical en aquest sentit.
Dimecres de la setmana vinent encara tindrem per parlar l'off del Teatre Auditori, que avui ha sortit al principi comentat pel Josep Ferrer, també, quan reivindicava que faran més orquestra sinfònica al Teatre Auditori, i també la xarxa de centres culturals polivalents. Eduard, haurem de conèixer quina és la seva programació.
No paren.
Música de Joan Dausà, també hi serà al Teatre Auditori, com ara ho comentàvem, i amb aquesta música, amb el Jo Mai Mai... Vols que acabem avui?
Sí, jo acabaria amb avui, però jo volia que tots diguéssiu això, per exemple. Jo mai mai...
Jo mai mai què?
Jo mai què?
Què dieu des de casa? Jo mai mai què?
Jo mai mai què? Perquè
aquí ens ho demana l'Eduard a l'estudi i ens quedem en blanc.
Jo primer? Jo mullo ràpid amb aquestes coses, eh? Com que el més jove? El més jove és aquest senyor d'aquí.
Ah, és aquest... Ah, és tu!
Sí, home, hem de començar pels grans.
Pel més jove.
Començo jo. Jo mai 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 deixaria d'anar al concert de Badallana Rips.
No està malament. Jo mai mai em perdria el concert de Fangoria.
Jo mai 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 he fet molta comèdia amb l'Eduard Jané. Eduard Jané, moltes gràcies. Fins dimecres de la setmana vinent. Però segurament els oients t'escoltaran també dilluns en aquest programa especial dels 20 anys del Teatre Auditori, que farem aquell dia de 10 a 1 des del Teatre Auditori de Sant Cugat.
Molt bé, fins dimecres o fins dilluns i fins dimecres.
Fins ara.